actius de la Generalitat afectats, crec que hi ha un parell d'arguments que són raonables. Primera, que és treballar per objectius. Avui en dia les empreses treballen per objectius. Tu li has de dir al teu treballador que vols A, B i C, i a tu t'ha de ser igual si ho fa en un dia, si ho fa en tres. És a dir, s'ha de treballar per objectius, i si es treballa per objectius, la supervisió es pot fer en remot. Estem parlant d'un dia o dos de la setmana, i la majoria dels que volen fer-ho no ho fan tampoc els dos dies. Per tant, crec que aquest és un tema a considerar. L'altre tema a considerar, que també em sembla rellevant, és en un món en el que vivim, en el que les infraestructures són les que són, i el canvi climàtic és el que és, hi ha molts treballadors de la Generalitat que treballen fora de Barcelona i bastant fora d'on van a treballar, i si un dia o dos es queden a Girona, al Penedès o a Berga, on siguin, i s'estalvien el cotxe, el transport públic, també és un element a considerar.
Però Jaume, és a dir, estem parlant de liderar, i ser els llocs és un valor.
Ser els llocs és un valor.
Si tu vols liderar, ja has de ser.
Sí,
perquè jo no conec ningú que ha liderat i ha sigut un bon líder que no ha estat allà treballant com el que més.
És que, un moment, dues coses sobre això.
Des de casa no es lidera.
No, sobre això dues coses. Primera, tenint en compte que molts treballadors ja també teletreballen, per què ha d'anar un subdirector a la seva oficina si els seus treballadors que ha de supervisar no hi són?
No, això no és així.
Això és així, i tant que és així.
No, això no és així.
És així.
Pot haver algun cas puntual.
No, clar que hi ha casos, llavors.
No és així perquè... No és així perquè...
Un moment, això una. I segona, jo, que si tingués dret a teletreballar i fos funcionari, aniré igualment a treballar, perquè a mi m'agrada anar al lloc i crec que està bé anar-hi, s'hauria de mirar la casuística. A mi no m'agraden les regles generals. Llavors, jo crec que com a norma s'hi ha d'anar.
Per resoldre una situació concreta, el teletreball pot ser útil, però és que aquí estem parlant... No només és això, sinó jo crec que hi ha una part de principi d'autoritat, de coherència, d'exigència, de respecte al projecte, a la institució pròpia.
Això és veritat. Un moment, ja he de fer un últim apunt.
L'estil del lideratge és fonamental, en tots els equips de treball.
No, jo estic d'acord, però també deixeu-me dir una cosa. La gent que treballa bé, treballarà bé en remot o presencial, i la gent que no treballa bé, no treballarà bé ni en remot ni en presencial.
Això d'acord, per exemple. Això és demostrat. Sí, Salvador Illa diu, ara jo teletreballo dos dies a la setmana. Què diria la ciutadania?
És que ell no pot teletreballar.
Perquè és un líder.
Perquè és el president de la Generalitat.
Correcte.
I un moment, i aquí estem parlant, i abans al principi...
Però és que estem aquí.
S'ha de diferenciar.
Però això no vol dir que estigui sempre a la Generalitat.
Francesc Mauri, jo faré el temps des de casa dos dies...
No pot fer-ho, però ara pregunto, dels 500 subdirectors que ha dit el major dels 500, que jo no sé qui són ni què fan, segur que hi ha uns quants que poden teletreballar de tant en tant.
Però aquí hi ha una cosa, que és que s'han vist afectats uns als càrrecs que es donen a la circumstància que tenen caràcter funcionarial. Però quan la Generalitat ha fet aquesta iniciativa, l'ha fet en sentit ampli, la qual cosa vol dir que hi havia molts als càrrecs que no tenien caràcter funcionarial que feien teletreball. Llavors, aquests no han protestat perquè faltaria més que un alcàrrec de designació
política,
que són aquells que no s'han guanyat la plaça, perquè ens entenguem, sinó que un polític els tria i els posa allà cobrant un sou considerable, pues, a sobre es queixés perquè no el deixen fer teletreball. No? Però primer, això estava estès en àmbit general. Aquest cas concret s'han queixat. Home, bueno, però també podem parlar de com funciona el teletreball a l'administració. Els treballadors públics no és que dos dies no hi ha ningú. Els treballadors públics tenen dret a dos dies de teletreball, que s'està revisant això, que aquí també hi ha un tema de dir, bueno, volem començar a canviar això per al conjunt dels treballadors i, per tant, el que no podem tenir és els caps fent teletreball i els treballadors anant cada dia a treballar, però la situació actual és que hi ha dos dies en què els treballadors públics fan teletreball, però fan torns.
Clar,
i sempre hi ha treballadors en els departaments perquè els equips es tornen i, per tant, home, si jo entenc que el cap hi ha de ser-hi. Perquè, o sigui, el dilluns em toca anar a mi...
El
dilluns em toca anar a mi al departament i no hi haurà el jefe perquè fa teletreball, però si
però toca... Però és que no hi hagi el jefe, és que el jefe hi és connectat. No és que no hi sigui.
Des de l'experiència d'haver-ho viscut, el gran problema, a banda d'aquest que hem dit, que hi ha gent que no està present remotament, perquè remotament no vol dir estar al mercat, vol dir estar present per totes les necessitats de la teva oficina, siguin aquestes quines siguin. L'altre gran tema és la coordinació. No hem après a coordinar la presencialitat amb la no presencialitat. I això us ho puc dir per pura experiència a la universitat. I aquest és un tema que sí que ens està afectant moltíssim a tots els que, i som tots nosaltres els que depenem de que l'administració faci alguna cosa. Per què? Què vol dir això? Doncs que quan un no hi és o quan l'altre no hi és, l'equip de treball, i en això sí que per aquí suposo que anaves tu, Ricard, per això és tan important com es lidera i aquest líder que fa, sigui del nivell que sigui, és que les feines estiguin cobertes. Enteneu? Aquí treballem d'una manera a masses llocs que és, ah, no, fulanet és la que s'encarrega d'això, o fulanet és el que s'encarrega d'això i avui no hi és. Què vol dir això? Això no és així. O sigui, hi ha d'haver-hi, com dèieu vosaltres, no només que hi hagi algú a l'oficina, que aquell tema en concret pugui ser resolt en el moment, si cal. I això no
és el tema,
està
perquè
també dic
ben
aquest
que... tema, perquè...
De vegades creiem... Que, no, i també jo estava reflexionant, que de vegades creiem que una empresa, sigui pública, privada, funcionari o no, simplement és exercir una tasca, però hi ha uns costos de no estar presencial. Sí. També en el tracte humà, perquè els entorns laborals també són tracte humà en el següent sentit. En el, evidentment, en el tema del funcionariat, s'apuja o no s'apuja per uns mèrits o uns triennis que tu vas acumulant, unes característiques que tingui la teva plaça de funcionari per pujar el sou o per prosperar. Però, de vegades, si hi ha un mínim marge de discrecionalitat en la que tu pots promocionar una persona envers una altra, aquí promociones el que has vist cada dia a la cara, que estava allà. O sigui, i segurament això es dona, evidentment, en lo privat, segur, i en lo públic, d'altres formes es manifestarà aquest efecte. De tu has estat colze a colze amb una persona que estava allà. De vegades, no ser-hi no és a cost gratuït encara que tu treguis la feina. Hi ha altres coses que t'estàs perdent. Potser t'estàs perdent el coneixement d'un clima d'opinió que s'està generant entorn a un tema, o t'estàs perdent X cosa que està passant de manca de coordinació i no saps d'on ve perquè tu no estàs allà cada dia i no ho saps. O sigui, també té uns costos intangibles el fet de no ser-hi. I això ho veig molt amb amics meus, parlo del privat, eh?, que poden triar anar a treballar o no, i moltes vegades ja els agradaria quedar-se cada dia a casa, però perquè és molt més còmode i t'estalvies el trajecte. Però hi van perquè se n'han adonat que hi ha coses que t'estàs perdent de tot tipus. O sigui, hi ha uns intangibles a l'hora de fer una feina que no els tens.
Però jo, a tot això...
No, el que dius
ser,
té a veure
no, tot
la responsabilitat
això,
individual,
Cristina,
també.
Un segon.
Sí, sí.
No, bueno, ja, després hi ha les estratagemes, eh? Vull dir que... Hi ha qui, quan arriba a l'aparcament de l'empresa i el cotxe del jefe hi aparca al costat, a l'hora de marxar... Si el cotxe del cap està, doncs deixa el seu cotxe i se'n va en metro perquè pensa... El jefe dirà, guaita, té el cotxe aquí, encara hi és, no?
I
això
treballa,
passa,
no?
sí, això passa.
Bueno, ja...
L'experiència...
No posaria a explicar anècdotes, perquè si no, com sempre, em faran articles, però podria explicar...
Dues cosetes molt ràpides. Primer, jo no he sentit en la reivindicació dels seus directors, ni estem parlant aquí, de si aquesta organització beneficia el servei públic o no beneficia
el
servei públic.
Que seria el clau.
Aquí està
la clau.
Dir, que hi siguin o no hi siguin, és més beneficiós o més perjudicial? Bueno, jo crec que hi siguin seria més beneficiós, perquè tinc la sensació que a l'hora de desencallar temes, una mica com deia la Cristina, és més eficient. I dos... també hi ha un tema de desemparitat social, vull dir, la Generalitat no és qualsevol cosa. I hem de començar a... Jo crec que els polítics haurien de començar a prendre consciència que no poden prendre mesures cap als seus treballadors i molt més cap als seus alts càrrecs que no puguin traslladar al conjunt de la societat. És a dir, escolta'm, si per llei s'ha de fer 2 dies de teletreball, que legislin i que obliguin a tothom a 2 dies de teletreball. O sigui, si el Parlament... Vull dir, si el Parlament...
Té una cosa,
si
la flexibilitat polític, i l'altra és el
si
teletreball.
Si uns polítics, els parlaments, concedeixen uns complements salarials als treballadors del Parlament, aquells polítics que a la sala del costat, a l'hemicicle, poden legislar, doncs que legislin aquests complements per a tothom. Perquè el que no té sentit és que jo, polític, als meus treballadors, els hi dono unes condicions que estan molt allunyades del que... El treballador mitjà en el carrer té, no? I diu, bueno, escolta'm, compasseu una mica la vostra feina, que és legislar, amb els drets laborals que doneu als vostres treballadors.
Jaume, molt breu.
Dos coses ràpides. Són els treballadors de tots.
Molt ràpides. Primera, el teletreball ha vingut per quedar-se i hi ha molta gent jove que quan busca una feina, si hi ha un dia de teletreball, li és un incentiu. Per tant, la pasta dents ja ha sortit del tub i ara és molt complicat tornar-la a ficar a dintre. I un segon apunt, i la Cristina ho sap, que està al món universitari. Quantes reunions hi ha al govern o a la empresa, amb tots els treballadors presencials, que es fa telemàticament perquè la gent està amb el seu despatx amb altres llocs del mateix edifici. I diu, ens reunirem a les 11 tots. Però estan tots en videoconferència, sí, a 50 metres d'un
d'altres. Situacions concretes.
No, però això passa molt sovint. Llavors, la presencialitat, que jo estic a favor, i jo hi aniria sempre, i sempre hi he anat...
Sí, ho has dit des del principi.
Que quedi molt clar que no estem personal, a més, una cosa a respecte, i que és una cosa del segle XXI.
Però, escolteu-me, és del segle XXI, i penseu que Alemanya, no sé, si més no quan vaig anar-hi d'intercanvi, era molt mal vist a la universitat estar més hores de les que tocava. Perquè aquesta idea de la presencialitat la tenen entesa a l'inrevés.
El que em faltava ja per sentir.
No ets capaç de fer la teva feina quan
això,
toca.
Això serà la veritat.
No, i a les empreses.
Però jo tota la vida...
Per tant, el que toca dir és... Fem la feina o no la fem?
Però,
està ben feta o no està ben feta?
Jo tota la vida... Jo recordo...
T'ho diguen molt seriosament,
jo recordo com, en època de Jordi Pujol, les llums de la Generalitat de la Plaça de Sant Jaume es deixaven enceses... El president encara hi és.
Potser hi era, eh?
Potser hi era o potser no, però tenia un valor.
Clar.
O sigui,
clar.
La gent deia, el president encara hi és.
Però la gent vol
que els líders, els nostres líders polítics...
Els
treballin. Sí. Però si estan jugant al Candy Crush,
bueno,
doncs no
ja,
serveix de res.
Aquest és un altre debat.
Depèn.
El Candy Crush és per jugar des de casa, o a l'oficina.
Si ets conseller d'Agricultura i Ramaderia, igual sí que serveix. Són les 10 i 10.
Miri, Carmeta, li diré ben clar. Jo el sento una tertúlia i dic, mira, d'aquest tertulià, aquesta tertuliana, això sí, i allò no. Mare, això sí, allò... Sento la Cristina Sánchez Miret parlar i dic, sí, paraules, comes, accents, punts i aparts, punts seguits... Tot a favor del que diu, que soc fan número 1...
Sense saber què diu, tu hi ha a favor, no?
Jo a favor.
Bon dia.
Es nota que sóc la nova. Jo també t'estimo, per això.
Jo ja aplaudeixo. Només sento que dius, Cristina, tu què en penses? Jo ja soc dret aplaudint. Sí, aplaudeixo. Ja
bon dia, amigues. Bon dia. S'ha de dir una cosa, que és que els divendres la gent que escolta la ràdio està amb el mal volum, Perquè, com es diu Cristina, han de baixar una mica el volum de la ràdio.
Pensava que anaves a dir que estaven teletreballant.
Exacte. Bueno, perdona, el divendres hi ha molt teletreball. Entre l'Empordà, la Cerdanya...
Curiós, això també, que sempre sigui en dilluns i en divendres.
Sí, tot és curiós.
Les cues de l'AP7 han canviat molt de dia, és veritat.
A veure, una cosa... Digues,
Carlos, digues.
Dic que ets la nova Cristina i avui t'han fet un Lloberes, que se'n diu.
Ah, sí?
Que és, sí, a la tertúlia esportiva,
sí,
per distreure la Lloberes, perquè no parli tant, li foten croissants per allà davant, i llavors ella es distreu. I avui t'han fet un Lloberes a tu.
A mi em distreu el menjar, és veritat. També m'anima, eh?
Però he de dir que ella no n'ha menjat, i jo sí.
Ara en menjaré.
No, jo el que volia dir és que això que dieu del dilluns i el divendres, el teletreball, també jo crec que prefereixo el teletreball que les baixes, eh? Perquè saps què vull dir? Que de baixes en dilluns i baixes en divendres, i vull dir, aquí també, si vas al cap del poble, el metge que és amic t'explica i dius, collons, els dilluns i els divendres la gent es troba molt malament, No sé què passa, que es troba molt malament, Vull dir que estem ben arreglats tots plegats, Ara, clar, també hem basat la tertúlia en treballar un divendres, cony, és de mal fer, és de mal opinar.
Era el mal dia per fer el debat, no? Era un mal dia.
Això hauria d'esperar entre setmana, perquè el divendres la gent també està dient que jo tanco la ràdio com em vaig, que avui tinc festes, saps què vull dir? Però vaja...
Jo tinc una petició, per l'Estefania, sisplau.
Que, sí.
Puc fer com els teus pares, Estefania?
Com?
Quan vaig a una notícia que no entenc, et puc trucar?
I tant. A mi m'encantaria que em truquis i que prengueu un cafè i el que calgui. Jo t'explico.
No saps el que estàs dient, Estefania. No saps el que estàs dient. Retira això que has dit.
Jo sóc més d'una cervesa, de dir, però... Però un cafè per un primer contacte.
Ai, mare de Déu, que això es liarà. Ai, mare de Déu, que la peixateria tindrem problemes ara. Tan bé que anàvem. Ai,
llavors,
senyor.
El tema de treballar per objectius és el que es diu a preu fet, no?, de tota la vida.
Sí.
Que
això és exactament. Preu fet.
L'únic problema és que aquí el preu ja el tens marcat, saps?, perquè tens sou. Però vaja, tanco parèntesi, sí. No vull dir
res. Nosaltres anem a preu fet, Ostrell? Ara
sí.
No sé. Sí?
Sí, com el peix.
Sí, però fem teletreball.
Vosaltres. vosaltres...
Bueno, que... bueno, peixateria i treball. Clar, peixateria
i treball. Vosaltres esteu treballant.
Estem treballant ja. I la ràdio és un hobby que tenim, que ens agrada estar aquí amb vosaltres, però
bueno, escolteu la ràdio i us truquem per veure com ha anat, i això. Sou la del poble, sou la del poble.
Ara, hòstia, que m'agrada això. Gràcies. En fi, anem penjant, que avui tenim festa. Digues.
No voleu treballar més, ja.
Digues.
No, que l'Ostrella ens ha deixat amb les ganes, perquè diu, si expliqués el que... Passa que em farien articles, però si expliqués el que puc... Si ho haguessis explicat, Ostrell, jo ja estava... Bueno, estava amb ansia d'escoltar a qui carregaves i qui criticaves.
No, res. Més que no hi sortissis tu, Xuriguera.
No, Xuriguera. No.
Vale.
Però algun que coneixeu, segur, que haguéssim treballat junts alguna altra època aquí en aquesta ràdio, segur, no? Per exemple?
Ja.
No et sento.
Adéu, Peixeres. Adéu, Xuriguera. Adéu. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu. I Jaume Cotet, Estefania Molina, Cristina Sánchez Miret i Ferran Espada. Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa i parlarem del vi sense alcohol. Sí o no?
Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Hi pots jeure o te'l pots cruspir? I la resposta era canapé. Avui només calia associar dos dels sentits de canapé. Un moble o una menja. 1.199 dels 1.289 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 9 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Rosa Maria Drets Tort, de Martorell. I avui també ens heu dit pijama, jòquer o terrós.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, a la Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'àplicat. Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot el desconcert d'ICAT.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. De Moda Home tenim totes les peces claus de la temporada. Jerseis, pantalons, dessuadores, camises... I d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer. A la botiga, la web i l'app.
Benvolguda Energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull. A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Si a la llista de nous propòsits per aquest any hi tens l'estalvi, comença per estalviar-te l'IVA al Corte Inglés.
Només fins diumenge estalvia't l'IVA en tota l'electrònica, electrodomèstics i en molt més. Televisors, mòbils, ordinadors...
Neveres, electrònica esportiva, mobles de cuina i bany...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Estalvia't l'IVA a la botiga, a la web i també a la nova app del Corte Inglés. Si no la tens, descarrega-te-la.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós, és bo, snacks.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés. Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola. Sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I a aquesta hora saludem el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Quin efecte estrany. Em semblava sentir l'Antoni Bassas.
Bueno, ara és una mica una barreja entre Joan Maria Bax i Bassas, jo crec. Sí, sí.
Joan Maria Bax.
Tanquem la paleta. Lluís Mascó, què tal? Com estàs?
Molt bon dia i molt bona hora i bon Sant Antoni.
Ja vols, ho celebraràs?
I tots els animals que ho celebrin.
I dia dels burros, que no li ha.
Què?
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 És una broma.
Però...
Ai, bueno, és que no fa gràcia.
Jo soc més asa que burro,
eh? Estàs tan sensible últimament, aquest genet.
Per què serà? Per què serà? Per què serà, Ricard?
Per què? Jo no sé.
Per què serà?
Passen coses, perquè passen coses.
Passen moltes coses.
No, sí que l'està passant, t'ho explico, li puc explicar?
A què? Depèn, clar.
No. Sí o no?
Ah, vale.
Sí, sí, sí.
Jo ja sé de què va, potser, però...
No.
A veure, el Canalies s'està donant...
Moment, ja
comença. Música trista, sisplau.
No, a veure.
Si parlem una mica del Canalies...
Vinga, va.
Que la seva edat de 63 anys...
Sí, 74 del segle passat.
S'està millor sol que acompanyat.
Ah, això sí.
Pues jo no m'ho crec, això.
T'ho juro.
I això és una
perquè
cosa...
Perquè quan troba un pavo, avui que és el dia dels animals, quan troba un pavo, sí, és emocionadíssim.
Quan troba un pavo, l'escanya fins que l'ofega.
Escolta, però per favor, que em deixaran de seguir Instagram amb els
I
que estic lligant.
I llavors se'n van volant. Llavors, com que està en aquest moment trist de la vida...
No, però no és trist,
la
no
solitud,
és trist.
Que no, has d'acceptar la solitud.
Jo la tinc molt acceptada, jo estic molt bé sol.
Ha sigut volguda.
Totalment.
Això no m'ho crec.
T'ho juro.
Això no m'ho
crec. Estic així. Un dia parlem de la solitud.
Podria ser un gran tema de dilema. Jo em fa pensar en allò de...
Ai, a mi
per estar amb algú, primer has de saber estar tu
clar,
sol.
Sí.
Que és un gran tòpic, però pot ser que també sigui una gran veritat.
És que m'he trobat un moment de la meva vida que jo estic bé sol. Estic bé.
És que s'està bé sol.
Sí, doncs vull seguir així.
El bé que s'està sol.
Però acompanyat, a vegades...
Sí, necessito una miqueta de...
Aquella tarda d'hivern freda.
És que inclús així m'obro una ampolleta de vi, escolto musiqueta amb el meu vinil...
El tema és que podem estar acompanyat, si ell que sempre ha arrasat tot el que hi havia, qualsevol cosa, qualsevol símbol d'esperança, per no estar sol, ara estava descobrint una nova etapa, i és molt important.
Però quan estàs allà a la llar de foc, amb el teu...
Aquesta crisi existencial.
Amb el teu vinet... sol.
És que no és crisi, a més a més.
Però si és bonic.
Piquen a la porta.
Saber estar
piquen
amb
a la
mateix.
Porta.
Sí, quan piquen a la porta és el veí que li
I
falta no sé què.
És un pavo.
És un pavo i et diu...
És un pavo.
Apa, ja estem votant,
no? Que diu Canalies.
Escolta'm, no
piquen... Treu una altra copeta.
Ella!
El Canalies l'obre en batint.
I tant. No.
Us ho estic posant fàcil perquè introduï el tema, eh?
Sí.
Molt bé,
Judit.
Epa, parlarem de consumir vi sense alcohol, sí o no? Abans, per això, anem a aclarir què vol dir això del vi sense alcohol. Ens ho explica la sommelier Meritxell Falgueres.
És molt diferent un most, que el most és el suc de raïm, no? El raïm es premsa i hi ha tot aquell suc, i això té moltíssim sucre. En canvi, amb el vi, cada 18 grams de sucre es transformen en un grau alcohòlic, i el que es fa per desalcoholitzar-ho és per osmosi inversa, hi ha més mètodes, eh? Es treu l'alcohol. Llavors, és veritat que el vi sense alcohol no porta tant de sucre com un most.
Bé.
Va,
molt bé.
Té el gust de suc de raïm, eh? Vull dir, tampoc ens enganyem.
Jo no l'he provat.
No t'agradaria, Judit.
A favor o en contra? 9-3-0-1-7-4-7-4. 9-3-0-1-7-4-7-4.
A veure, jo crec que el vi sense alcohol no és vi. Per tant, li podem dir d'una altra manera. Perquè el vi, jo, per exemple, com obro una ampolleta de vi, com ara ho estava explicant, que ho faig a casa, quan ve algú, quan quedo amb algú, diguem una miqueta que la litúrgia que provoca una ampolla de vi repartida entre dues persones, crees una atmosfera que
sí,
segurament
nen,
també juga una part per l'alcohol.
Jo no posaria les mans al cap amb aquest assumpte.
Ah, no.
Hi ha cervesa sense alcohol.
Sí, horroroses, Judit.
No, són horroroses. No.
Les torrelletes
no tant. Sense alcohol
i
en algunes ocasions estan molt ben aconseguides.
Però saps que no és
el
mateix.
Mira, jo, per exemple, a vegades he anat amb la meva mare i veig que demana una cerveseta sense alcohol. Bé, o bé per...
I tu?
Perquè a ella li agrada... És que a mi no m'agrada gaire la cervesa.
Però fas copeta de vi, doncs.
faig copeta de vi. I jo he de dir que sóc consumidora de copeta de vi amb alcohol, però jo el que estic dient és que de la per la mateixa regla de 3, si els amants del vi poden gaudir d'aquestes possibilitats gustatives que estava dient, no?, la Meritxell Falgueres ara mateix, amb un vi més saludable, sense alcohol, doncs per què no?
Però diguem que la tonterieta, o sigui, de l'alcohol...
Alcohol, però si existeix sense alcohol...
Si t'agrada només el vi per el gust... Però...
El ritual, perquè et recorda el
I
vi...
I la sensació que et produeix el cos, una copeta de vi, que vull dir que et treu una miqueta de tots els mals si tens penes. A veure, l'alcohol és un factor important, eh? No, tu quan t'obres una ampolla de vi amb el teu marit no comença a crear-se una atmosfera... que saps que te la porta el mateix.
Però no ho he provat, de fer-ho sense alcohol. Jo ho vull provar, aviam si l'atmosfera es crea igual.
Però, ja veuràs com no.
Però jo també voldria dir que hi ha molts motius per donar sortida als vins sense alcohol.
Per exemple?
Per exemple, nosaltres tenim un amic que treballa en una empresa molt coneguda de vins i caves que s'estan forrant, ja fa molts anys, exportant vins i caves a països àrabs.
Ah, ostres, que curiós.
No, bueno...
Però vins i caves amb alcohol.
Sense alcohol. Justament per això.
Jo pensava que no fos en plaça negra.
I s'estan forrant amb això.
Però perquè ells estan acostumats a no beure alcohol. Després la
sí, però que com a ritual han adquirit aquest hàbit que ve d'Occident.
Ja.
I es veu que s'estan venent moltíssim. Després hi ha una altra dada que també m'ha xocat moltíssim, perquè jo m'informo, igual que el nostre...
Me n'estic adonant, eh?
Això és molt interessant.
Ella fa els deures.
Fa els deures i li estic posant molt bona nota.
I tenim amics molt interessants.
Bueno.
Doncs que hi ha una tendència important en els joves a no prendre alcohol.
Sí.
I segueixen sortint de nit. Això és molt interessant,
perquè
sembla
que
sigui...
Això a mi em xoca molt.
Això xoca.
Clar,
però aquest és un director de màrqueting.
No,
els
joves ara no veuen alcohol.
No. La moda és no veure alcohol ara.
La moda d'ara, els més...
Hi ha de tot.
Sí, però hi ha molts que estan marcant tendència amb això i, a més, es mostren molt segurs posicionant-se.
Això és molt saludable i positiu.
Doncs aquest director de màrqueting d'una empresa de cerveses catalana, i no direm marques, ja ho tenen mesurat, que ha caigut les ventes cerveseres, diguéssim, del 2024. Estrella, i això és un fet. És a dir, hi ha ninxo de mercat. Al final, tot és economia. De què estem parlant sempre, de diners?
Sí.
Hi ha un ninxo de mercat.
I tant.
I les begudes alcohòliques sense alcohol, tant sigui la cervesa com el vi, que avui estem parlant del vi, tenen sortida. Per algú serà.
I has dit joves, jo m'he trobat amb amics que he anat a dinar amb ells i m'han dit, no, ara fa com 2 mesos que he deixat de beure alcohol.
Hi ha gent que fa molt de temps. L'Òscar Dalmau, per exemple, tampoc beu.
Sí, el Jair Domínguez.
Però encara no beu, per exemple.
A mi m'agrada molt beure vi. Cada vegada m'agrada més.
Hi ha una part cultural, també.
Jo
tinc el cor dividit, perquè d'una banda... La part cultural, això és el que em preguntava el Ricard. És a dir, no podem oblidar que fins que no es demostri el contrari, som mediterranis.
Clar.
Què vol dir que som mediterranis? En part, també. Que per nosaltres el vi és cultura. Jo recordo el meu avi que deia, el vi fa sang. I fins i tot...
I la carn fa carn. No.
Exacte.
El vi fa sang, diu.
Sí. El vi fa sang. O doneu-li vi al nen, que si no, quan sigui gran, no li agradarà.
Així estem.
I així estem.
Home, clar, els berenars aquells típics, no?
I d'altra banda, també hi ha aquesta cosa de la cultura de la vinya, que és més dionisíaca.
Ara.
És la qüestió del raïm.
Sí, senyor.
La qüestió del ball, de l'èxtasi, de la litúrgia, inclús en moltes litúrgies també hi ha la qüestió del pa i el vi.
I el vi.
Sí, efectivament.
Sí.
Per tant, forma part també de la nostra cultura. Ara, que una cosa formi part de la nostra cultura vol dir que és bona per si mateixa.
Mira, refranyer, el vi fa sang, la carn fa carn i el peix fa fang.
Però tu estàs allà al Priorat, amb aquella posta de sol fantàstica. Allà,
part de l'ADN nostra.
Clar, estàs allà, fots una bona copeta de vi al migdia amb aquell solet que cauen entre les vinyes. És que tot això forma part també de la nostra cultura.
Jo l'únic que estic dient és que...
Fota-li després suc de raïm allà.
No és suc de raïm. Jo no sé, jo tampoc en sé tant, però jo no sé si és el vi que ha fermentat...
Sí, el que explicava les Falgueres és un vi que li treuen l'alcohol.
Que li treuen l'alcohol, però prèviament ha fermentat. Per tant, és vi.
Una cosa és el most, que és el suc de raïm, que és a dir, que és abans de fermentar, i l'altre és el vi que un cop fermentat li treus la graduació.
Li treus evaporant-la.
Sí.
Suposo.
Jo també m'he documentat una mica amb això. La Montse Rosell, la responsable de l'elaboració de vins desalcoholitzats de la família Torres, afirmava que el gust és molt semblant. Pot ser que hi hagi alguna diferència en boca, Però clar, evidentment el vol vendre, no? Però sembla que és absolut... Diu, no, no, és vi, absolutament vi. Aquestes són, en les declaracions que va fer el 324, doncs, les seves paraules. I segons que sembla, això ja ho estan avalant consumidors del centre d'Europa, consumidors també del Canadà, perquè també s'exporten vins cap en aquests països, no sembla que sigui una idea tan descabellada. Sí que, d'entrada, quan ho llegeixes per primer cop, pot ser que sobti, és el que deia el Xavi, no? Vi sense alcohol, què és això, no?
És que hi ha una moda, està desfermat, això, de moment. Vull dir que sembla que hi ha una moda molt, molt important.
I també és important perquè és una qüestió de salut, eh? Comptes, és a dir, que jo m'agradaria saber que no estem fent apologia de l'alcohol aquí, ni molt menys, però sí del que comporta beure un bon vi. Les històries dels vins, vins de diferents anys, si t'agrada...
Sí, no, sí, però és molt bonic.
Sí, però...
Però al final són costums, sí, molt clar, arraigades aquí a la nostra terra, molt poc saludables, si també ho penses.
Sí,
així.
Sí, és que és així. Sí,
perquè,
sí,
clar,
estàs
terrasses,
molt acostumat.
Tothom fumant i venent una, prenent una copa de vi, sí, és ella, meravellós, visca la festa, però...
El maridatge entre el tabac i el vi...
Aquest... I la salut.
Ella. No, però la salut és important. I aquí hi ha una qüestió també molt important. Si està naturalitzat, si el vi, l'alcohol, forma part de la nostra vida a raó diària...
Doncs deixem-ho estar.
Jo penso que, d'alguna manera, això pot tenir conseqüències per la nostra salut. És a dir... Estem parlant d'una substància que pot no només ser nociva pel cos, sinó que genera una addicció molt forta. Penseu que el delirium tremens, per l'alcohol, pot ser fins i tot pitjor que el de l'heroïna. És a dir, el síndrome d'abstinència per l'alcohol és duríssim, i et pots morir per això. Per tant, a vegades es banalitza i es naturalitza i es fa broma amb una qüestió que pot ser molt delicada també i molt tràgica, que és l'addicció a l'alcohol.
Totalment.
9301-7474. Ens truca el Jaume Balagueró. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
No ets, el,
bon dia.
No ets el director de cine?
No.
Ah,
no,
estava al·lucinant.
Vull fer el nom i el cognom.
Molt bé. Jaume, què dius, Jaume?
No, bueno, jo, per desgràcia, soc diabètic i, a part de ser diabètic, soc al·lèrgic a l'alcohol. O sigui, em provoca reacció en alcohol. I llavors, fa molts anys, sempre m'havia agradat el vi, però, bueno, només he agafat una vegada una, diguem, una entonada en el vi perquè em va sentar molt malament. I llavors el remei que vaig provocar era bullir el vi, perquè, bueno, m'agrada tindre l'aroma del vi, i, bueno, és el que hi ha, o sigui, ara ja tenim, per sort, ja tenim més gama de vins sense alcohol.
I t'agrada?
Fa uns anys no hi havia.
T'agrada?
Sí, 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 m'agrada. Sí. Sí que m'agrada.
I ja tu has provat, puc fer-te una pregunta? Tu has provat, per exemple,
digue'm,
els vins ecològics, que jo de vegades no m'agraden tant.
Són més suaus, no?
Hi ha un algo que noto que és diferent. És més semblant al vi amb alcohol, el que és sense alcohol? M'explico?
No.
O és més com els vins ecològics?
No.
O no té res a veure?
És més com els vins ecològics. El que passa que, aviam, també hi ha la trampa de fer que qualsevol bon vi, el que fa és el bum, li treus l'alcohol a base de bullit i l'aroma continua tenint-lo, o sigui... A lo qual aprecies, bueno, si és de qualitat el vi que has agafat, pues bueno, l'aroma és intens igual. Intens.
Ho hauré de provar.
Sí, sí, s'ha de provar, està claríssim.
Ah, està,
sí. Però, sí, ho haurem de tastar.
Ja ho farem. Gràcies per trucar, Jaume. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. 9301-7474. Judit Mascó.
Jo estic a favor d'innovar, d'inventar i d'experimentar. Perdoneu-me.
I tant.
Si de debò ens agrada el vi, això s'ha de provar.
No estem dient que no,
per què ens hem d'emborratxar? A mi ens agrada el vi.
Home, a mi
ni un miligram d'alcohol en sang, i potser està tan lograt, jo ho he de provar.
Jo tinc un amic que diu que no et fiïs d'algú que...
I tant. Que no té la capacitat d'emborratxar-se.
No, d'això no, això no, això no.
Però què dius,
ara? Estàs dient...
Que
no veu qual de tanta. Josep Maria de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, us estava escoltant i, bueno, en el meu cas, jo era la típica persona que m'agradava fer la copeta de vi a l'hora de dinar, perquè per mi ja formava part de la meva cultura, que em va ensenyar des de petit.
Clar.
I quan he sentit aquell refrany que el vi fa sang, pues això m'ho deia mon pare quan era petit. Mm. Després també era dels que també m'agradava, pues, una copeta de cava, depèn de quin menjar, de quins postres. Per, malauradament, o feliçment, per raons de salut, vaig tindre que fer una operació de pàncreas, i el primer que em va dir el cirurgià i el patòleg és oblida't de beure alcohol. Mm. Però em van donar la solució de, si algun dia tenia necessitat de prendre alguna cosa, o si estava en una festa, doncs que podia fer servir aquestes, la cervesa sense alcohol, o com ara he descobert que hi ha alguna companyia de cava que fa un cava sense alcohol. Bueno, puc dir-te que el cava no l'he provat, però la cervesa sense alcohol, sobretot la torrada, pues, té un bon gustet. I, bueno, vulguis o no vulguis, pues, si estàs fent una cerveseta a l'estiu, pues, mira, demanes una cervesa sense alcohol o inclús una com es diu, una clara sense alcohol. I amb això, pues, mira, jo vaig fent i és una manera que, bueno, pues, intento...
No perdre la cultura, no? Clar.
Bueno, exacte, i socialment estàs amb els teus companys, companyes...
Fixeu-vos que estem parlant sempre de salut, eh? Ho vinculem a la salut.
Sí, salut i cultura. És aquesta una mica la dialèctica. Jo també penso, de tant en tant, com a cosa molt excepcional, jo això amb el tabac no ho puc fer, per exemple, perquè si torno a fumar em tornaré a enganxar i de manera que estaré fumant a roda d'un paquet.
Estem parlant d'una addicció, no, això?
Sí, exacte, perquè hi ha una addicció. I amb l'alcohol també et pot arribar a passar. Però si no estem en aquestes franges, també podem pensar que pot ser una cosa molt ocasional, com un moment d'excepció de festa molt peculiar, però que evidentment no és de raó diària ni tan sols a raó setmanal, que pogués ser com una cosa excepcional. I pels casos en els quals, evidentment, ja no és saludable l'alcohol, les possibilitats de la cervesa sense alcohol, del cava sense alcohol, o d'ara estem parlant del vi sense alcohol, també se'ns obren a nosaltres perquè puguem gaudir-les, no?
Jo, perdoneu, jo a més, voldria afegir una cosa que aquí no ha sortit, El que no estic d'acord és que hi hagin begudes sense alcohol pensades i enfocades amb el tipus d'etiqueta que porten i de cop, pels nens.
Ah, no, sí, cava pels nens, no?
Això no,
Que fan el cava aquest pels nens, per exemple, no?
Sí, dius, vale.
No.
Molt fort, Dic això, no,
Això és
curiós, això canvia
molt.
Jo a la meva filla li dono...
Tu què li dones?
No sé, li dono most sense fermentar, boníssim, del llopar.
Per favor.
Què, boníssim? Un suc de raïm boníssim.
Home, sí, d'acord, vale, suc de raïm.
No, però ho fan amb l'ampolla de cava i ho fan molt bé.
Sí, però ja estem...
L'estàs incitant,
Sí, jo estic ensenyant alguna cultura.
Estàs fent una futura...
No, jo l'estic incitant ara, jo l'estic explicant els perills de... Li explico, també, li explico.
Sí, però a ella, si jo li encanta, li pots explicar.
Sí, clar,
però atenció, que li està donant mosc, això no està pas al cul.
Sí, però
esteu venint aquí com si ara...
De manera molt atractiva, al costat dels grans, quan brinden...
Sí, però això ho fa Llopart. Llopart fa unes ampolles, són boníssimes, petites, de suc boníssim, de mosc.
Què vol dir petites? Rotllo com el Benjamín d'abans?
Avions, jo me'ls fotia, també.
Jo també.
Rotllo minibar.
Molt bé, el Llopart. Sí. Fan boníssim.
Però el tema és que ja li estàs dient, mira, doncs, aquesta ampolleta
doncs
i tal.
Doncs clar, però que és cultura,
Sí, jo ja estic d'acord, jo no tinc
fins a veure. Jo li vull ensenyar a veure amb moderació i amb respecte al país i el que hi ha darrere i a l'esforç de les vinyes i les famílies que fa anys que aguanten.
Ni què vinyes, ni què cultura, ni què agricultura.
A consumir amb responsabilitat.
Ah, doncs això és el que fan.
Sí, però moltes vegades la responsabilitat arriba un moment que ja no depèn de tu.
Bueno, nois, doncs tanca't a casa i mira la pel·lícula sol, vinga.
Però què m'estàs dient? A mi m'és igual, jo ho estic dient per tu.
Però espera que et piquin a la porta.
És que piquen, a la porta. Piquen a la porta.
Ens toca també la Teresa de Molins de Rei. Teresa, ja veus que estem distrets. Com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, jo et puc dir una cosa. Jo soc aficionada a l'alcohol, val? I des de petita, a les festes, ja ens donaven una copa de cava.
Ah.
I als 8-9 anys ja li vaig preguntar al meu pare, dic, papa, què passa? I jo prenc vi per dinar. I em va dir, val, però te'l poso jo. I em posava un ditet de vi. Val? O sigui que bé, que alcohol, no et diré a saco, però m'agrada. I trobo molt bé això del vi sense alcohol, perquè hi ha gent que s'està medicant, per exemple, penses en la gent que pren antidepressius o enfermetats cròniques que no poden consumir alcohol, doncs això et dona un, saps, un aire de respirada, de dir, bueno, puc sortir amb els meus col·legues, clar, i em foto una copa de vi sense alcohol i ningú em mira raro, saps? No és com fotre's d'una Fanta.
Ja.
M'explico, no?
Clar, bueno,
clar,
una miqueta...
La cosa social, és la qual ens ha apretat molt social.
Sí, però que això greu, això que està dient, la gent no em mirarà raro,
Això és terrible, això és terrible.
És terrible,
sembla que
si ho pensem,
de sempre de veure, perquè si no, no ets el raro de la pel·lícula.
I això, que això tampoc és... que no hauria de ser així, perquè de fet en Jair Domínguez ho deia, quan va deixar de veure, diu, és que ara diu la gent, ara fotràs una cervesa i tal, infravalora una miqueta la teva decisió de no voler beure alcohol i no haver de tenir aquesta necessitat de fer-ho quan
I
quedes amb algú.
I donar tantes explicacions, que això és el que estan fent aquests joves, però i aquesta tendència d'alguns joves.
Però part per un tema que ens fot la salut, vull dir que també...
Però tot en mesura. Clar, és que a mi m'agrada molt el vi, per exemple, negre amb alcohol.
O un blanc de l'estiu amb una
rosseta. El que jo estic reivindicant avui aquí és que existeixi un bon vi amb un bon gust que recordi el bon vi negre amb alcohol, però que sigui sense, sí, perquè sí, sí, hi ha moltes opcions i moltes causístiques.
La gran saviesa mediterrània és allò que diuen que totes les masses piquen. És a dir, de res massa. Per tant, tot consumit
justa mesura,
de forma molt moderada, ara, la justa mesura, la justa mesura, el terme mitjà, pot ser també interessant, eh?
Sí, senyor. Ens toca també, pot gràcies, ser. Teresa, la Maria de Sant Pere de Vilamajor. Maria, què tal? Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, jo us volia dir, jo he begut, vale? He begut i m'ha agradat beure, m'agradava la cervesa, el vi no el paia gaire bé, però també m'agradava un bon vi tint o negre, no? Però quan heu dit aquesta dita, jo m'hi he quedat pensant, perquè jo, bueno, vaig perdre una persona amiga i tots diem el mateix. El Josep bevia i ningú sabia des de quan ni quant. Va agafar un càncer fulminant i tots pensem que és per això.
Yeah.
Això d'estar entre els amics i aquesta, això que ha dit aquesta senyora que ha trucat abans, de ser la rara, perquè jo vaig deixar de beure perquè veia que em sentava molt malament, vull dir que em bevia dues cerveses i jo deia, ostres, però per què em sento tan malament? Com fos m'he anat sent gran, m'ha anat sentant pitjor l'alcohol, fins que ho vaig deixar definitivament. I he pensat en aquesta dita, això de que el vi fa sang. Aquesta persona, quan bevia, es posava molt i molt violenta. Llavors dic, sí, però a vegades és que el vi fa sang per una altra part, saps? M'entens?
Sí, sí.
En aquest sentit.
Sí, clar.
Ja sé que és molt, molt macabre pensar-ho, però l'experiència que jo he tingut amb l'alcohol ha estat sempre bastant negativa. Familiars que bevien i que no sabien tenir aquest terme mig. I llavors, clar, després estar entre amics i dir, no bec, ostres, que t'has tornat una monja, que ara no veus. Comentaris, com ha dit aquesta senyora, que dius, ostres, què passa? Dius, escolta, jo estic intentant de mirar per la meva salut perquè veig que no
està
em senta
clar.
Bé. Llavors acabes que no saps si estàs a favor, si estàs en contra, dius, mira, la meva experiència m'ha passat això, i l'experiència no ha estat gaire positiva.
Gràcies,
saps?
Per explicar-la, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Una abraçada.
Que sense alcohol pot ser una bona opció.
Sí, sí, sí.
Amb el llopar, mos, flor, xarel·lo, que és el mos que venen, això que prenc jo a casa.
Però que tens comissió.
No, però és que m'agrada molt. I a més a més, quan compres l'ampolla, hi ha uns beneficis per la Fundació Joan Petit, que lluita contra el càncer infantil.
Molt bé.
Per tant, a més, no, col·labora amb
això. Tu mig compro.
Adéu, Judit Mascó.
Gràcies.
Adéu, Canalies. Adéu, Oriol Ferrés. Bon cap de setmana. De seguida us deixem amb la premsa del cor. Jo me'n vaig. Bon cap de setmana.
També.
Apassionats de la història i els viatges. És el moment de descobrir Egipte com mai abans. El viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura amb Viatges al Corte Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experimenta Egipte amb Viatges al Corte Inglés.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Hola, encara sóc a la feina. Escolta, vés-hi tu al Corte Inglés i fes la compra al súper. Ara tenen la segona unitat a meitat de preu amb milers de productes. Com en el cafè Marcilla de 40 càpsules compatibles amb Nespresso, el que t'agrada. O com en tots els brous i cremes de Neto. I els pots combinar com vulguis. Aprofita-ho, que un 50% és molt de descompte.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus. Sempre el millor preu garantit.
Catalunya Ràdio. A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Ens tanquem amb la Joana Serrat en un lloc neutral entre el món dels vius i el dels morts.
A veure, jo no em vull anar a l'altre barri. Aquest és el tema.
I reflexionem, pensem i també riem.
Clar que tinc un anglès fluid, però a Anglaterra canto com una almeja.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. En l'origen, n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
El matí de Catalunya Ràdio.
A 3:15:02, matí de Catalunya Ràdio, taula del cor. Lorena Vázquez, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Elisenda Pineda, bon dia.
Bon dia.
Juliana Canet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, hem de comentar unes altres coses, com sempre, però segurament una d'elles, que l'heu comentat molt, Juliana, és el divorci de Pep Guardiola i Cristina Serra, que de fet ho vau avançar vosaltres, Lorena.
Sí, i a més algú d'aquesta taula té molt a veure amb aquest avançament. He de dir que és una de les notícies que ens ha costat més de confirmar, que hem hagut de demanar molts favors i hem hagut d'arrossegar-nos bastant, però no passa res perquè és una exclusiva que a nivell mundial us he de dir que ha tingut més ressò que la ruptura de Shakira i Piqué.
Sí, ah, sí? Perquè el Pep Guardiola interessa molt allà, no? I en canvi la Shakira poder, per exemple, a Londres els és una mica més igual.
A mi m'ha sorprès bastant, però ahir, per exemple, buscant notícies i tal, per enviar un programa amb el que col·laborem les Mamarachis, he vist que fins i tot ens citaven a diaris de Nigèria.
Que fort!
Sí, i m'ha sorprès bastant, però sí que és cert que també hem hagut de patir el hate de les xarxes també per donar aquesta informació. Vull dir que és una informació molt llaminera, perquè jo crec que els periodistes del cor sempre estem com contents, no?, de donar una exclusiva així, ja sigui una nova relació, una ruptura, una infidelitat o un cas de malversació de fons en un famós, però és veritat que després ens hem de defensar moltes vegades per parlar de la vida privada de segons quins personatges públics. I en aquest cas ens ha caigut una de hate.
Ah, sí?
Sí.
És que Pep Guardiola és una persona molt estimada en aquest país i, com deies, al món, i sembla que sigui una mica intocable de vegades, que no pots dir res. I si ho ha deixat amb la seva dona, no, tampoc hi ha cap problema, no? Vull dir que hi ha moltes parelles que ho deixen i no ho passa res.
Ja, sí. Però s'ha posat a sobre de la taula com el debat de si és un personatge que no ha parlat mai de la seva vida privada, tenim dret als periodistes a parlar-ne. El que jo crec que la lectura que hauríem de fer és una altra, I també hauríem d'entendre que potser la seva vida privada, en aquest cas, també té un pes específic en la seva vida professional.
Totalment.
De fet, aquesta setmana hem pogut confirmar que el detonant de la ruptura seria la seva renovació al Manchester per 2 anys més.
O sigui,
imagineu-vos, en aquest cas, a nivell d'un personatge com aquest, el pes de la vida íntima personal, la vida privada, l'esfera familiar, no? El pes que té a nivell professional.
De fet, a tots ens passa. Quan no estem bé a la nostra vida personal, la nostra vida professional queda esquitxada, d'alguna manera, i es distorsiona tot. Evidentment que sí. Jo crec que en aquest sentit, el nivell d'odi que hagueu pogut rebre a través de xarxes, o el nivell de sorpresa o de consternació que ha pogut crear aquesta notícia, respon molt a una imatge que projectaven en Pep i la Cristina, que era una imatge de família unida, d'una cosa tradicional, d'amor des de que eren joves, d'aquelles parelles que dius, crec en l'amor de veritat perquè encara estan junts. La Shakira i en Piqué, tothom sabia que feia en Piqué quan sortia de nit, o sigui que no, tampoc no va ser un fet sorpresiu, no? Ja, però clar, d'en Pep Guardiola dius, home, ens hagués fet il·lusió que també els dos vellets agafats d'una maneta, saps? I mirant-se els ulls com
no,
fossin
no
grans, que no es descarta.
Porta,
anava
a dir això,
oi?
No es descarta, no? Ell té il·lusió de poder retrobar-se amb ella en algun moment, explicava
ell,
a vosaltres.
La té ell, il·lusió.
Bueno, ha estat ella qui l'ha deixat i ell té encara aquestes ganes de dir potser això es pot reencaminar en algun moment quan ell torni a Catalunya o quan acabi la seva etapa professional. El que passa que jo no sé si la gent canvia tant.
Home.
I per molt que deixi de treballar ell en el sector del futbol, és que el futbol sempre serà una tercera persona en aquesta relació.
Clar, i que està al mig. Sí. Vull dir, no és una tercera persona, que és el vèrtex. No, no, no. Està al mig de tots dos. És com una interferència constant, no?
Bueno, està al mig fins al punt que ell ja ha escollit, en realitat.
Clar, clar, evidentment.
Jo crec que precisament el gran problema d'aquesta parella ha estat el que comenteu, no? Que el futbol estava tan present a la seva vida personal i familiar que potser ha pesat molt. A veure, jo crec que un matrimoni de 30 anys és un èxit absolut.
Totalment.
A mi no m'ha durat una parella més de 5 anys, vull dir que jo ara mateix...
Mira, jo també feia això, jo els deia l'ustronovios, que està molt bé l'ustronovio, concepte l'ustronovio, duren 5 anys i pam, després...
Doncs a mi només em dura això, llavors penso que 30 anys és tot un èxit i els hauríem d'aplaudir pel carrer. També és veritat que hi ha un missatge molt clar que vol donar l'entorn de la parella, i és com diu la Juliana, la reconciliació no és alguna cosa que estigui completament tancada. Veurem què passa quan ell decideixi abandonar la seva vida professional. Veurem què passa si torna a Barcelona, si no torna. Què passa amb Josep Guardiola un cop finalitzi doncs, la temporada a Manchester. Però és cert que la decisió ha estat d'ella, que fa 5 anys ella va decidir venir a viure a Barcelona.
Això, ja fa temps que va tornar.
Sí. El 2019 va ser un diari britànic, a més, el que va publicar aquesta informació. Ella plantejava la seva vida entre Barcelona i Londres, perquè la seva filla Maria Guardiola viu a Londres. I jo crec que la separació geogràfica també ha tingut cert pes en aquesta separació. Però és una separació afectuosa, amistosa i cordial, i això també és un missatge que l'entorn vol deixar molt clar. No crec que hi hagi, si existeix finalment, un divorci amb problemes d'aquests que veurem a les portades per temes econòmics. Crec que l'entorn ara mateix ho descarta. Veurem què passa.
Bueno, són gent adulta i madura, i quan trobes una parella que és adulta i madura, s'entenen amb uns codis de gent adulta i madura, si no passa absolutament res. A mi el que m'agrada d'aquesta història és que ell, i és un tema d'edat, superats els 50 anys, ells encara tenen aquella esperança d'algun dia tornarem a estar junts, no? I ella, que ja fa 3 anys que viu sola, a partir dels 50, filla meva, t'acabes de veure les orelles. Jo no crec que això...
Encara fa vida de família, Pini?
Clar, és que la família és una cosa.
Aquella nena
de Barcelona, la família és una cosa.
Jo crec que tornaran.
No, la família és una cosa, la parella n'és una altra. Tu pots fer vida de família i quedar per anar a dinar tots junts i perquè, evidentment, heu creat una família i teniu un nucli familiar amb un pes específic, però després la vida de parella és una altra totalment diferent.
Però llavors què vols dir? Que ara el Pep Guardiola se'ns buscarà una nòvia nova?
No, no, jo que faci el Pep... Mira, és que m'ha enganxat en mala època, també t'ho dic, Juliana, Canet, saps? Perquè a mi m'arriba a enganxar soltera i jo en zero com em planto Londres, també t'ho dic.
És que t'encanta aquest tipus de tio, a tu,
no,
eh?
Sí, aquest noi catalanet, l'hereu. L'hereu de Catalunya, això és el que m'agrada.
Que és per això que també aquesta notícia provoca tant de rebombori, perquè d'alguna manera ens està decebent. Ella encara porta l'anell de casat, eh?
Clar.
Els diaris britànics han publicat que encara porta l'anell a la seva mà esquerra. No sé si és un detall
no hi ha
bonic cap
encara.
A la seva...
O que
està tan obsessionat amb el futbol que encara no s'ha adonat que el porta.
O que se li han inflat les mans. mans, que a vegades passa, saps? Te'n vas a dormir amb un anell posat, se t'inflen les mans i no te'l pots treure.
Al meu pare li passa.
Clar, clar.
Amb Fairy, això, tranquils, una miqueta de Fairy,
i vas
apretant i al final surt, no patiu.
T'ha passat, no? Veig, Lorena?
Hem hagut de passar del Fairy. Em va passar una vegada al Corte Inglés en provar amb un anell.
No!
Que després no me'l podia treure. Jo ja superagobiada, en plan, si us plau, és que a més no me'l volia comprar. Terrible, és igual, això és un altre episodi de la meva vida.
Aquells anells que estan lligats al mostrador, saps?
Que ja et quedaves allà.
Que et quedes allà a dormir, directament. En fi, doncs d'una ruptura passem a parlar d'una reconciliació. Aitana i Miguel Bernardo.
Ai, sí, portada de la revista Semana. Us he de dir que és l'únic tema d'aquesta setmana de la revista, realment, que és una mica feliç i alegre, perquè la resta
sí.
Són tot...
Sí, ai, no, pobra la Anabel Pantoja i tot això.
Les revistes aquesta setmana, entre que portaven a la princesa d'Astúries que marxaven al vaixell aquella en portada, tot el tema d'Anabel Pantoja, vull dir, necessitàvem una miqueta de salsa,
i
no, de color rosa, que per això és premsa rosa, collons.
Sí, i de xispasso una altra vegada. Tot i que jo no sóc gaire partidària del segon xispasso, saps? El segon xispasso sempre et porta una desinflada amb 0 coma.
Doncs hauries de parlar urgentment amb l'Aitana perquè ella sembla que només pugui estar amb exnòvios. És una cosa impressionant, perquè va tornar amb el Sebastián Yatra i ara torna amb el Miguel Bernardo. Després ella farà això que plora davant dels periodistes, no em pregunteu de la meva vida privada, no parlo d'això, i just ahir, aprofitant que havia sortit aquesta revista, publicava que traurà una nova cançó que es diu Segundo Intento.
Caramba!
Ah, no ho puc creure!
I després ella, ai, és que no parlo de la meva vida privada. Jo espero que trobi la cara, perquè li deu haver caigut de la vergonya. Espero que se la trobi pel carrer.
Clar, però sap que dèiem, la vida privada sempre va vinculada a la professional, ja sigui perquè t'afecta o ja sigui perquè fa servir la teva vida privada per crear contingut per la teva vida professional, i en aquest cas l'Aitana és un clar exemple.
Bueno, i que serveix de màrqueting, que ells viuen d'això, que és una campanya publicitària impressionant. Vols que deixem de parlar de tu? Vale, és tu la publisola.
És possible, Juliana, tu que ets persona d'aquesta edat i propera a aquests cercles
cosina
artístics.
Cosina de l'Aitana, per mi.
Què?
El meu cap.
Ah, d'acord. Doncs és possible, és molt rebuscat això que plantejaré ara, però és possible que per treure un rèdit i un benefici econòmic hagin tornat fent un teatre i després fer aquesta cançó per després tornar-ho a deixar?
Sí.
Tu veus Aitana capaç de fer això?
La veig més que capaç, perquè recordem que amb el Miguel Bernardo ho van deixar a finals del 2022.
Sí, sí.
I van fer junts, havent-ho deixat tota una promoció d'una sèrie que es deia l'última per Disney+, fent veure que eren parella.
És cert.
I fent testos de qui s'estima més, qui va dir el primer t'estimo, l'última vegada que us veu fer un petó.
I allà truscant-se el Yatra.
Efectivament, ella ja follant amb el Sebastián Yatra, suposadament, perquè just ara, aquesta setmana, també han sortit informacions que diuen que la relació amb Sebastián Yatra podria haver estat mentida. Això ja potser és una mica teoria conspiranoica. Ai. Però que podria haver estat també senzillament publicitat per fer créixer l'Aitana a Llatinoamèrica, on el Sebastián Yatra té molt de pes. Jo no sé si li hem d'anar tan lluny.
Mira que justament aquesta setmana Sebastián Yatra esborrava tot el rastre d'Aitana a les seves xarxes socials.
Està dolgut.
I també s'ha publicat que podria ser el fet que s'hagi assabentat que ha tornat amb Miquel Bernardo, que estigués una miqueta fotut i digui, escolta'm, s'ha acabat. Ja no recordo res de tu ni tan sols a les meves xarxes socials.
Que no té cap dret a enfadar-se ell, perquè suposadament és ell que ha deixat l'Aitana cada vegada, i a més per estar amb altres ties,
recordem,
perquè està avorrit.
Clar, aquelles declaracions que va fer tan polèmiques que deia que ell, quan ja ha passat un any d'estar amb la mateixa parella, de cop i volta s'avorreix i necessita...
Li dan ganes de ser infiel.
Ah, correcte. Doncs ja està, noi, mira, si vas a l'era, doncs tens pols. És el que hi ha.
És que ho volem tot.
Ah, aquí està.
És que ho volen tot, aquesta gent. I tot no pot ser.
Però escolta, jo no sóc aquesta gent i també vull tot,
Sí, Lorena, així va, amb l'Ostronovios.
Ah, exacte. Així em va.
M'agrada molt el tema de l'Ostronovios, t'he de dir,
Sí,
això ho farem, ho farem servir.
Tu també vas de llustre a llustre?
Jo vaig... bueno, què?
Cadascú el que pot, Freddy.
Sí,
no has de donar explicacions, que és divendres.
No, és que tampoc no hi ha gran cosa a explicar.
Tu sí que no parles de la teva vida privada i ho pots dir, veus?
És veritat. I l'últim dia vam dir que s'hauria de parlar més d'en Frederic.
Sí, això passa.
Això va passar.
Això passarà. Tu, que abans en parlàveu, el món del cor també estava pendent de la salut de la filla d'Anabel Pantoja. Ara em feies un guinyo, Lorena.
Sí, és un tema complicat, perquè sabeu que, a més, en aquest país és un delicte parlar de la salut de qualsevol adult, més encara d'un menor d'edat. En aquest cas, tots els periodistes tenim la informació de què és el que ha passat, el diagnòstic, evidentment no el podem donar, ja no només perquè sigui un delicte, sinó per respecte a aquest menor i a la seva família. Dimecres va patir un problema de salut, divendres es va greujar, porta ingressada la petita des de llavors. Jo crec que a nivell de premsa al cor el que més ens interessa és tot el que ha passat en aquell hospital, perquè està Isabel Pantoja des de dissabte, que han visitat també l'hospital Quico Rivera i Isapí. El morbo, aquests dos nanos no es parlen amb la seva mare. Anabel Pantoja sempre ha estat com la mitjancera, no?, d'intentar que aquesta relació familiar funcioni. És per això que tots han viatjat cap a Canàries, on està ingressada la nena, per poder donar-li el seu suport. Però no puc explicar-te gaire cosa més. És un tema molt complicat.
No, t'ho diràs.
Està en una situació molt crítica. Cada dia que passa és una victòria per aquesta nena.
Vaja.
Està en observació i s'ha d'esperar. S'ha d'esperar. És una carrera de fons i serà una situació bastant llarga, eh?
Ens acostem a les 11. Deixeu-me dir que tenim Premis Gaudí aquest cap de setmana i, Juliana, tu estaràs per allà, a la Catifa Vermella.
Farem un programa especial amb la Finestra Indiscreta i el que no surti d'aquí.
Que bé,
i serà,
Juliana,
molt divertit. Serà molt divertit.
Molt bé. Visca les Catifes Vermelles.
Li tiraré la canya a tot Catalunya en directe, ai, o sigui que no us ho podeu perdre.
Això és el que esperem de tu.
Clar. Home, jo m'he de trobar, no sé, algun... Ara ja vaig a pel llustre amb el meu nou nòvio.
I demana de telèfons, demana números de telèfon.
Sí.
Sí, home, clar.
Això és com vintage.
Tu demana'ls.
Ara es demana a l'Instagram, Lorena.
Mira que envio missatges i a mi no em respon ningú, eh? Que l'Insta no funciona, que això és mentida, Juliana.
No et va, no tens ben connectat els datos.
M'ho provarem.
Premis Gaudí aquest cada setmana amb aquesta joint venture que diuen en economia, eh? De la Finestra Indiscreta i el que no surti d'aquí, perquè em mires així.
No, fa gràcia, és veritat, serà una col·laboració i ens ho passarem molt bé.
Dic.
A part, jo soc superfan de la Finestra Indiscreta, ho escolto cada setmana rigorosament.
Els Premis Gaudí. Doncs, escolta, ho hem de deixar aquí.
Quina llàstima, perquè això sempre se'n fa curt.
Sempre fa curt. Però això és bona senyal, també t'ho diré.
Sí, ens ho estem passant bé.
No, anava a fer comparacions, però no les farem.
No.
Vinga, aviam, Lorena Vázquez, Elisenda Pineda, Juliana Caret, moltíssimes gràcies.
A tu.
Arribem a les notícies de les 11, continuem després amb la taula cultural.
El matí de Catalunya Ràdio.